L'informatiu del migdia.
Castellà és un dels 64 municipis afectats per restriccions per la irrupció de la pesta porcina africana. És dilluns 1 de desembre. Els primers casos de porcs senglars afectats es van detectar a Cerdanyola. Aquí a Castellà, que està a uns 20 quilòmetres de Cerdanyola, les restriccions afecten la caça i altres activitats al medi natural. De seguida us ampliem la notícia, abans altres titulars. El Puig de la Creu ha celebrat aquest diumenge el 10è aniversari de la col·locació de la campana i els 100 anys de la seva reconstrucció. I la botiga de joguines Stop celebra o fa una gran festa al carrer als seus 50 anys d'història. I bones notícies pel restaurant Garbí, perquè revalida per 6è any el VIP gourmand de la guia Michelin. I en esports, 180 persones participen a la primera edició de la cursa de la dona organitzada pel CAC. I la previsió meteorològica, sol durant tot el dia, això sí, amb temperatures frenades. Comencem. Creix la preocupació a Catalunya pel brot de pesta porcina, declarat divendres al vespre, quan la Generalitat va informar que s'havien trobat dos porcs senglars morts a Collserola, al terme de Cerdanyola del Vallès, que tenien aquest virus. De seguida es va perimetrar una primera zona del rastreig per detectar nous casos i durant el cap de setmana ja hi ha 8 casos sospitosos que s'estan estudiant i uns 40 senglars també morts, entre els quals podrien aparèixer nous positius de morts per la malaltia, segons ha informat aquest dilluns al matí el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, a Catalunya Ràdio. De moment, tots els sospitosos estan dins de la zona de Cerdanyola i, per tant, la prioritat màxima de les autoritats és que el brot no s'escampi més enllà. En conseqüència, la Generalitat demana respectar les restriccions ja fixades durant el cap de setmana que es mantenen. Des de l'Ajuntament de Castellà, el regidor de Medi Natural, Aleix Canalís, s'alinea amb la Generalitat i demana col·laboració ciutadana.
Des de l'Ajuntament estem molt atents a com evoluciona aquest brot de pesta africana porcina que està afectant l'àrea metropolitana de Barcelona i estem doncs, transmetent les informacions i les ordres que ens arriben des del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat en el sentit doncs, de restringir al màxim les activitats al medi natural.
Doncs justament com assenyalava el regidor Aleix Canalís, les directrius són restringir al màxim les activitats al medi natural.
I per tant, doncs, el que fem des de l'Ajuntament és instar a totes les entitats i particulars que tenien previst realitzar activitats al medi natural aquest cap de setmana i durant els propers dies doncs, que no es les realitzin a fi efecte doncs, de poder col·laborar entre tots a frenar aquesta malaltia que afecta doncs, el sector, podria afectar el sector ramader del nostre país.
En aquest sentit, el regidor també apunta que mantenen contacte amb les colles de caçadors del municipi.
Així mateix estem en contacte amb els grups de les colles de caçadors del nostre municipi. Ens ha posat a la seva disposició per tal doncs, de poder col·laborar entre tots, poder fer doncs, complir aquesta normativa i també ens hem posat a la seva disposició per poder-los ajudar en qualsevol aspecte que es puguin necessitar.
Cal recordar que Castellà és un dels 64 municipis afectats per restriccions i que es troben a una distància d'uns 20 quilòmetres. Hi ha 12 municipis més, els limítrofs amb Collserola, que tenen ordres encara més restrictives. A Castellà, bàsicament, es restringeix la caça i altres activitats, inclòs el lleure en el medi natural, per qüestions de bioseguretat.
L'informatiu del migdia.
Diumenge al matí, el Puig de la Creu va ser escenari de l'acte commemoratiu dels 100 anys de la seva reconstrucció i del 10è aniversari de la restitució de l'actual campana, la Santa Pau. Tot i que el programa inicial preveia una ballada de sardanes per cloure la celebració, finalment no s'ha pogut dur a terme a causa de les restriccions vigents al municipi arran del brot de pesta porcina. La trobada va voler retre un homenatge a un indret que és una autèntica icona per al poble. El Puig de la Creu, visible des de bona part del Vallès Occidental i alguns punts de l'Oriental, ha estat durant dècades un lloc de passeig, esport, devoció i identitat per a generacions de castellarencs. A l'acte hi van intervenir diverses veus directament vinculades a la història de la finca. Un d'ells, Janer Martí, actual propietari del Puig de la Creu.
Mira, avui celebrem, en primer lloc, 10 anys que es va posar una campana, que es va recuperar la campana d'aquí de l'Espadanya del Puig de la Creu. Però això va donar motiu a descobrir que feia 100 anys de l'inici de la reconstrucció del Puig de la Creu. I aleshores això va dir, home, això no ho podem deixar passar per alt. I aquí estem. Així, el motiu, per tant, és celebrar mica la presència del Puig de la Creu en l'entorn del Vallès Occidental entre Castellà i Sentmenat.
També hi van participar Sílvia i Marc Borrell, nets de Josep Borrell, un dels responsables de la gran reforma de mitjans del segle XX, i Gemma Peric, historiadora i besneta de Josep Peric, qui va iniciar la reconstrucció el 1925 després d'adquirir l'edificació en estat ruïnós. La celebració va incloure la benedicció d'Acció de Gràcies, la repicada de la campana de Santa Pau, recuperada el 2015 gràcies a la col·laboració entre Castellà Sentmenat i una quarantena de famílies, una presentació audiovisual sobre la història del Puig de la Creu, uns plafons explicatius amb imatges de la història i evolució del Puig de la Creu i la descoberta de plaques commemoratives. L'esdeveniment va voler recordar la llarga i complexa trajectòria d'aquest enclavament, des de la seva sacralització el 1193, els seus múltiples usos entre els segles XII i XVI i la decadència posterior fins a les diferents etapes de reconstrucció del segle XX.
L'informatiu del migdia.
La botiga de Joguines Stop va celebrar dissabte una festa pels seus 50 anys. El negoci el van iniciar la Montse Vendrell i el Josep Casajoana, que s'acabaven de casar amb 18 anys a l'any 75, i van decidir obrir el seu negoci al carrer de la Mina, per després obrir-lo 2 anys després a la seva actual ubicació al carrer Major. El dia de la festa, Casajoana feia aquest resum de la festa.
Bueno, estem celebrant els 50 anys de la botiga, i va molt bé. Està ple de gent, molta, molts crios i, bueno, molt bé, molt bé. Avui hem preparat, per exemple, molts jocs de la canalla, però jocs tradicionals, com a un sorrada, un laberint, la xarranca, el joc de les xapes, el joc de corressats, un fotocol, una càpsula del temps, perquè tothom deixi un escrit i un desig a dintre, i també com un arbre dels desitjos, també, perquè es creguin coses.
Nombroses persones van acostar al carrer Major a participar de la festa, entre ells alguns del centenar de persones que en algun moment han estat dependents de la botiga, sobretot a la campanya de Nadal. Els que passaven per la festa podien deixar uns missatges en una mena de càpsula del temps que Vendrell i Casajoana destaparan quan arribi el moment de la jubilació.
L'informatiu del migdia.
I ja en van 6. El restaurant Garbí ha estat reconegut per 6è any consecutiu per la guia Michelin amb la distinció Big Gourmand, que l'acredita per la seva bona relació qualitat-preu i la seva cuina feta amb productes de qualitat i de proximitat. El xef del restaurant, Carles Calzina, ha manifestat que estan molt contents amb la distinció.
Estem molt contents, molt orgullosos de que ja portem 6 anys, que fos que sigui el 6è any. Jo comptava que amb 2 o 3 anys ja hauria estat ja superbé i mira, per on, que ja en portem 6, no? Això ja puc dir que algú hem vist amb nosaltres, que si en un restaurant familiar on mimem el producte, que no gastem quinta gamma, gastem producte de proximitat, col·laboracions ben elaborades i bueno, és algo que segueixen, no? Perquè, bueno, això pot ser molt itinerant, uns anys pots estar tu, uns altres anys pot estar un restaurant veí. Vull dir, bueno, això pot anar canviant molt. Però, bueno, el 6è, molt contents i bueno, esperem que siguin més i si no, continuarem igual. De cara a gener també ens van comentar que hi hauria la gala també de l'entrega de plaques i això, a veure si podem assistir.
La fitxa de l'establiment dins de la guia Michelin el defineix com un restaurant de gestió familiar que pren el nom d'un vent tèrmic, el garbí, típic de tot el Llevant que bufa des del sud-oest. El xef propietari, que ha agafat les regnes del negoci en jubilar-se als seus pares i està certament compromès amb el col·lectiu de cuiners Cuina Vallès, aposta sense complexos per la cuina catalana tradicional, per la qual cosa la seva carta s'enriqueix amb grans clàssics com les mongetes del canxet de Can Casamada, les tripes amb cigrons petits, cervells arrebossats o la cua de bou estofada.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, la primera cursa de la dona Memorial Enriqueta Coll junta un total de 182 atletes participants. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. La cursa de la dona va ser el principal acte esportiu de la vila aquest cap de setmana i on el podi femení va ser completament castellarenc amb la victòria de Laura Vílchez. Pel que fa a la resta d'esports, victòries de la Unió Esportiva Castellà, Club Bàsquet Femení i hoquei, amb derrotes de la resta d'equips. Arrenquem. Com dèiem, èxit total de la primera cursa de la dona Memorial Enriqueta Coll del Club Atlètic Castellà, amb un total de 182 participants, on l'atleta local, Laura Vílchez, va ser la guanyadora absoluta i de la categoria femenina, acompanyada per Jordi Mañosa en el podi masculí i en el segon lloc absolut. La fresca matinal de diumenge va plegar a més de 300 persones als voltants de l'espai Tolrà, lloc reservat per la sortida de la primera edició d'aquest nou esdeveniment del CAC. Per l'ocasió, es va presentar un circuit inèdit pels carrers de l'Eixample castellarenc, voltant des de la part baixa fins al nord en un traçat de 5 quilòmetres que va recórrer pràcticament tota la part nova de la vila. Amb un rerefons solidari, on es va destinar un euro de cada inscripció a l'ONG Safareig, un total de 182 participants dels 203 inscrits es van presentar a la línia de sortida a les 10 del matí amb la castellarenca Laura Vílchez com a principal favorita per la victòria final. Tot i ser una cursa popular, el caràcter atlètic d'aquesta va cridar l'atenció de diversos atletes de nivell en la lluita final. No van faltar tampoc qui va voler completar el circuit caminant, on algunes desenes de participants van acabar el recorregut en poc més de 50 minuts, sense que ningú es quedés fora del termini d'una hora marcat en les bases de la competició. Sobre l'asfalt no hi va haver cap sorpresa. Vílchez va estirar des del principi de la cursa juntament amb les també locals Paola Clermont i Laia Romero, trencant el ritme i imposant-se sense gaires complicacions en l'esprint final. Clermont i Romero van completar el podi castellanenc entre la llista més nombrosa, amb un total de 132 dones finishers. En categoria masculina, Jordi Mañosa es va imposar pel davant d'Adrià Cortés i de Chafik El Kayati. Les locals Irina Bueno i Xavi Torres es van imposar en les categories de petits. El president del Club Atlètic Castellà, Oriol Rico, fa una valoració d'aquesta cursa.
Ha sigut una cursa que ha sortit bastant bé, en part gràcies a la gairebé 60 voluntaris d'ADF, Serna, policia local i tota la col·laboració que ha pogut prestar l'Ajuntament. Gairebé diria que ha funcionat com un rellotge suís. Teníem unes expectatives en quant als punts de control, talls, etc., que la veritat és que han funcionat molt bé. En quant a participació, sí que és veritat que és una cosa que hem dit sempre, que esperàvem una mica més de participació, però no obstant, 203 persones inscrites no està pas malament. També els números de la cursa, més enllà dels 203 participants, ha sigut interessant. Una mica més d'un 80% han sigut noies i un 20% nois.
La festa va cloure amb una classe de zumba a càrrec de Núria Estrada en una jornada en què un total de 60 voluntaris van fer possible la disputa de la cursa, una de les primeres que en l'última dècada ha tornat a fer servir un circuit totalment urbà. I en futbol, victòria competida de la Unió Esportiva Castellà enfront de la Unió Deportiva Parc, últim classificat de la categoria. Un 1-2 a Barcelona molt lluitat i que va tenir diversos daltabaixos. Els locals es van avançar a finals de la primera part i Juan Antonio Roldán va haver de donar entrada a David López al descans per fer l'atac més dur. Pau Fernández va retallar diferències al minut 48, però no seria fins al 86 que arribaria el gol de la victòria. Va ser gràcies a Miguel Expósito, que va convertir un penal per trencar la igualada al marcador i tornar a Castellà amb 3 punts que es permeten mantenir-se una setmana més en la quarta posició, empatats a punts amb el tercer, l'Igualada, i a només 4 punts de la zona de promoció d'ascens i a 7 del líder Singerlin. I passem a parlar d'hoquei, un altre equip que va remuntant als segons finals per sumar una nova victòria que es manté al capdavant. L'Hoquei Club Castellà va superar per 5-4 a l'Igualada, un rival de la part alta de la taula, i ho va fer de manera èpica a 46 segons del final. Els de Fiti van obrir el marcador als 5 minuts de joc, però van veure com els igualadins els remuntaven al marcador amb l'1-2. A 6 del descans, els granes van aconseguir l'empat, però en la segona, dos gols visitants van deixar el lluminós del Dani Pedrosa amb 2-4. Amb 13 minuts pel davant, l'èpica es va apoderar dels castellanencs, capaços d'empatar en 6 minuts. El gol de la victòria va quedar pel final, quan només restaven 45 segons per acabar, sumant així la segona victòria consecutiva. Així valora el partit el tècnic castellanenc Fiti.
Felicitar els jugadors perquè no han baixat els braços en cap moment i hem tornat a capgirar el resultat. I felicitar també a l'afició que ens han empujat, ens han arropat, com dic jo, i ens han animat des del primer segon fins a l'últim. I això suma moltíssim. És un cinquè jugador que sempre dic que jugar a Castellà, venir a treure els 3 punts a Castellà és molt difícil perquè tenim una afició que fa goig. Així que res, seguirem treballant, intentarem corregir aquests desajustos que hem tingut aquesta setmana per intentar arribar el divendres a poder competir el partit a bell lloc.
El conjunt grana és cinquè a la classificació, empatats amb els igualadins a 22 punts en zona de promoció. L'equip femení va trencar el malefici, sumant la primera victòria de la temporada primera catalana després de superar per 2-1 el Sant Just, amb gols de Rita Coma i d'Anna Vinyets, abandonant també el fanalet vermell de la categoria. I passem a parlar de futbol sala amb la derrota per 7-8 del futbol sala castellà enfront de la Prosperitat. Tot i això, els de Borja Burgos van quallar una excel·lent segona part on es van quedar a només un gol de puntuar. En la primera, els de Nou Barris van marxar amb un contundent 1-4 al descans. I tot i escurçar el marcador en l'inici de la segona, 3 gols més dels visitants van acabar en qualsevol possibilitat. Tot i això, a un minut d'acabar van aconseguir 3 gols posant el 5-7 al marcador. En un últim minut boig, els de Barcelona van fer el 8è i els taronges 2 gols més, quedant-se sense temps de poder empatar el partit i acabant 7-8. Tot i la derrota, continuen en 5a posició del grup 1 de tercera divisió. I passem a parlar de bàsquet i d'una nova victòria del Club Bàsquet Castellà Femení. Les de Xavi Revilla van superar per 42-36 el Club Bàsquet Castellet, rival directe. Aquestes són les paraules del tècnic Revilla.
I les jugadores es van posar en un altre ball, van començar a estar molt intenses en defensa, a córrer, a creure en la victòria, no? En gran part la victòria dels últims partits, aquestes 5 victòries seguides, són que les jugadores creuen en el treball que fem, creuen en el desgast que fem en els primers quarts per aconseguir la victòria en el darrer quart. I en el darrer quart, efectivament, quan les vam tenir a prop, vam donar aquell punt extra que ens donen les defenses i el poder córrer, i totes juntes van aconseguir la victòria. Bé, 5 victòries seguides, ens posem a una victòria de les segones i anem mirant cap a dalt. Hem de tenir els peus a terra perquè és una categoria molt igualada, però la veritat que 5 victòries seguides doncs donen aquest reforç. Ara recuperar lesionades, que en tenim 4, ens estan ajudant noies de 15 anys amb els entrenaments i els partits, però hem de recuperar jugadores per poder tenir un bon tram de cara a aquest abans de Nadal i post-Nadal, que hem de donar un extra a tots.
La victòria permet al conjunt de Revilla situar-se en quarta posició amb un balanç de 6 victòries i 3 derrotes. Qui no aixeca el cap és l'equip masculí. Els de Jaume Prat tornen a perdre i ja són cues de segona catalana. El Club Bàsquet l'Ametlla, un rival de la part baixa de la taula, van portar-se el partit per 61-58 i els groquinegres ja són el pitjor equip de la categoria amb un balanç de 2 victòries i 7 derrotes. Els del Vallès Oriental van portar la iniciativa durant la primera part, tot i que al tercer quart els visitants van poder empatar 48. Un parcial de 13-10 final va ser definitiu per sumar la 7a derrota de la temporada i la 3a consecutiva pels de Prat, que no troben la manera de capgirar la situació. I acabem amb vòlei i les dues derrotes dels equips masculins. El primer equip va caure per 1-3 enfront de l'escola Orlandai, líders de la categoria. Els de Marc Llamas no van tenir opcions i continuen caient a la taula fins a la 6a posició. El segon equip també va perdre per 0-3 enfront del Vòlei Manresa B i són cuers de la classificació sense haver estrenat encara el caseller de punts en 7 jornades. El femení no va disputar el seu partit enfront de l'Alpicat i continuen en 6a posició.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Policia local i Mossos d'Esquadra han posat en marxa aquest dilluns la campanya Grèvol, una iniciativa conjunta adreçada a comerciants i a la ciutadania en general, que té l'objectiu de garantir la seguretat en els principals eixos de la vila per prevenir delictes com ara furts, robatoris en comerços i estrebades a la via pública. Les properes setmanes, els dos cossos policials col·laboraran per dur a terme aquest treball conjunt, que també inclou una especial atenció als comerciants de la vila. En aquest sentit, es repartirà als establiments un tríptic amb diferents consells de seguretat a tenir en compte si es detecten fets delictius o se'n pateix algun. El tríptic informa sobre recomanacions a seguir durant l'activitat comercial, com no acumular diners a les caixes registradores o disposar de sistemes de videovigilància interior, adreçats a la gestió interna del comerç, com que els treballadors estiguin informats de les mesures de seguretat, i relacionats amb les targetes de crèdit, com ara comprovar que les dades de la targeta són les mateixes que les de la persona que n'està fent ús. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Cooperació i Nova Ciutadania, va lliurar el 18 de novembre a la sala de plens dels certificats a 7 vilatans i vilatanes que han superat recentment el mòdul C, el de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic, una formació de 15 hores. Aquest mòdul forma part de l'itinerari del Servei de Primera Acollida i s'emmarca en la Llei d'Acollida de les Persones Estrangeres Immigrades. Després de l'acte de lliurament dels certificats, l'alumnat, juntament amb els 14 alumnes del curs bàsic 1 de català, van fer una visita guiada a la vila. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dilluns 1 de desembre del 2025. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, al control tècnic, Albert Sant Andrés als esports i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que passeu una bona tarda.